La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 9 minuts que passen de les 5 de la tarda, un divendres més que volem encendre els fogons de la food truck i parlem sobre cuina a la caravana. Mireu, fa poc més d'un any, la revista Cuina, durant el seu 20è aniversari, va decidir triar els 20 xefs catalans del futur, la cuina que substituirà cuiners i cuineres prestigiosos com els germans Roca, Carme Ruscalleda, Ferran Adrià... D'entre els 20, ens acompanya avui un xef originari d'Onda, de Castelló, que després de treballar en restaurants d'alta gastronomia, el 2017 va decidir obrir el seu propi restaurant al carrer Entença número 57, al bell mig de l'Eixample, a la ciutat de Barcelona, el Cruix. Miquel Pardo, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com neix el Cruix?
Bueno, va ser una idea de muntar un restaurant amb el meu antic soci, que ja de ben jovenets, estudiant en el País Basc, vam dir tindrem que muntar algo. I vam decidir aquesta ciutat i també el trosset de casa que vaig voler portar va ser l'arrosset.
De seguida parlem d'aquests arrossos tan espectaculars que feu al Cruix abans, però sí que et volia preguntar per què has treballat amb Ricard Camarena, amb Albert Adrià, amb Jordi Cruz. Com ha estat tota aquesta experiència?
Bueno, és una experiència d'aprenentatge emocionant, molt divertida, que ho ha agafat amb molta passió i m'ha encantat. Va ser realment... Els meus inicis van fer el que m'enamorara de la cuina. No va ser vocacional, sinó que jo al principi no sabia molt bé què volia fer i treballar amb tota aquesta gent de primer nivell me va fer que m'emocionara.
Deixa'm preguntar-te com és el moment en què dius... Vull mostrar la meva pròpia oferta gastronòmica.
El primer moment on vaig decidir va ser un punt que estava treballant en estos restaurants que estem parlant i me vaig donar compte de que jo havia començat a treballar jo havia començat a cuinar per als meus amics, per a apropar-me a la gent, i que estava treballant per a gent que no coneixia, que normalment tenien un poder adquisitiu molt alt, i la manera de poder presentar-me davant o fer, perquè cuinar per als meus amics no me guanyaria la vida. I el més propet que podria fer seria un restaurant tan proper com el restaurant Cruix.
No sé si creus que els darrers anys, Miquel, s'està com posant de moda i que se mantingui entre moltes cometes, o visibilitzant molt el que és l'alta gastronomia.
Jo crec que tenim una visibilitat tremenda i estem contents també d'això. Uh-huh. Gràcies ja des dels inicis, des de Carlos Arguiñano i fins a l'actualitat, que estem molt posats, i jo crec que a nivell mundial podem estar molt orgullosos de la gastronomia que tenim.
Ara em deies, estem molt contents de la visibilització de la gastronomia, però que s'hagi fet d'aquesta manera tan coneguda, que surti a molts mitjans de televisió, que tothom conegui els principals chefs, això li ha jugat a favor o en contra?
Jo crec que a favor. Vull dir, a mi em pareix que està un poc sobrepassat, que els metges, els profes, i són molt més importants, però ha jugat a favor, tenim més cultura gastronòmica, això ajuda també a alimentar-nos millor, a tindre més salut. Uh-huh.
No sé fins a quin punt també l'alta gastronomia es fixa molt en la cuina tradicional per confeccionar plats, no? Per exemple, jo no tinc gaire idea de cuina, i per tant no sé si ho ha fet sempre o ho ha fet els últims anys, dient, escolta, fixem-nos també en els plats de tota la vida i reinterpretem-los d'alguna manera.
La tradició som nosaltres som tradició, i el primer que n'hi ha que fer és conèixer la tradició, d'on venim, quins productes estem utilitzant i per què s'ha fet. Això és el més important, no? Una vegada tens aquests coneixements clars, pots començar a divertir-te, i el més xulo igual de la gastronomia per a mi és que és molt àmplia i no mai pare d'aprendre. Uh-huh. Entonces... M'agrada molt això.
Parlant de jugar a favor o en contra, que et preguntava abans, què no opines del talent show de cuina?
De la televisió? Mm-hmm. És molt divertit, però no tinc molt de temps jo de veure la tele. No sóc un gran consumidor de televisió perquè, vamos, estic prou hores en el restaurant.
Doncs ara sí, va, parlem del restaurant, del Cruix, que té en Miquel Pardo al carrer Intensa número 57 de Barcelona, com dèiem, al vell mig de l'Eixample. En el teu restaurant, un dels ítems que tenies més clars era apropar aquesta alta gastronomia a la gent que no hagi d'estalviar durant un any, per exemple, no? Sinó que s'ho pugui permetre.
Sí, en tot el que vaig aprendre al principi, en el meu començament, la idea va ser poder agafar hasta on poguera d'aquests coneixements, no utilitzar els millors productes, bueno, no utilitzar els productes més cars, però sí els millors productes, el més econòmic possible, esquadrinyar i fer una enginyeria de números per a poder treure uns menús de molts plats a baix cost, per a poder oferir esta alta gastronomia dins de lo que cap, reinventada per arribar a tots.
Clara, em deies que cal fer molts números. Estem parlant del Cruix, que obre les seves portes el 2017, som al 2022. T'has menjat la pandèmia, però de ple.
Sí, sí.
Com t'ha agafat això?
En este cas estem molt contents i donem moltes gràcies als clients, perquè sempre que hem obert les portes ens han tractat i han tornat i no ho hem passat mal dins de lo que cap. Jo crec que hem après molt d'esta pandèmia, intentem mirar lo positiu i hem après a anar un poc per davant de les nostres possibilitats, hem après a respirar, a mirar les coses en amplitud, el moment d'encontrar-se que tenies un restaurant d'èxit, tancar la persiana i donar-te compte que tenies un almacén, va ser complicat, però després les ganes de tornar a rebre la gent i l'empatia que tenia la gent quan venia i va crear un amor i un vincle especial que l'estaven perdent i jo crec que s'està recuperant.
Aquí en aquest programa, Miquel, hem tingut bastants cantants, gent que es dedica a la música, que normalment ens diu: vaig aprofitar durant la pandèmia per fer més creació. A vosaltres us ha passat una mica el mateix? És a dir, vau haver de tancar portes i vas dir: escolta'm, doncs ara que estic jo aquí dins, aprofito per crear noves idees.
Sí que vam tractar... Se va fer llarg. Sí que vam tractar de reinventar-se una mica o mirar amb amplitud. No, gràcies a Déu no vam tindre necessitat de fer-ho, com en algun cas, que tenia que fer-ho sí o sí. I jo, sobretot, el que vaig disfrutar és d'estar en casa, perquè és que no vaig a casa mai, només pare per dormir, i portava des que vaig obrir el restaurant a full, i encontrar-me 2 mesos en casa, regant les plantes, cuinant per mi, o sigui, nada mal.
Per aquells que puguin pensar: un cuiner fa plats i ja està, no? Escolta'm, quantes hores et passes dins la cuina?
Bueno, sempre diem que des de les 9 hasta l'hora d'almorzar i després tot el dia.
Que Déu-n'hi-do.
Moltes vegades li peguem la volta al rellotge i bueno, cada vegada estem, ja arrel de la pandèmia, que estem cuidant més això, i antes fèiem 10 serveis de dimarts a diumenge, migdia i nit, o sigui, full time, i ara hem restat i fem 7. I obrim només per les nits del dimecres, el dijous, el diumenge només a migdia, i estem respirant i donant-se compte de que la vida va més enllà d'estar tot el dia clavat en la cuina.
Al Cruix el que hi podrem trobar són menús degustació, els que no tothom està acostumat, a més de 10 plats per començar, eh?
10 plats per començar, ara estem fent un de 11 i un de 7.
Sí.
I bueno, són menús degustació molt dinàmics, que no se fan pesats, no recomanem el pa, pensem que la part de l'hidrat és l'arròs, o sigui, n'hi ha vegades que assusta una mica, dius: ostres, 11 plats, és massa quantitat, no? Però està tot pesat, està tot equilibrat, és molta verdura, molt de peix, i jo la idea crec que és intentar que no te'n vagis rodant o en carretilla, perquè no tenim ninguna carretilla en el restaurant, i que tampoc te'n vagis a anar a comprar un bocata al cantó perquè no hagueren complit la funció de restaurant.
Ho deia, que estem poc acostumats o poc habituats a entrar a restaurants que ofereixin aquests menús de degustació. Et sorprèn encara que la gent es sorprengui d'aquests 10 plats que els hi poses al davant?
Cada vegada, ja tot aquest nivell mediàtic que estem tenint, cada vegada és més normal que la gent coneixca els mitjans de comunicació. Ja normalment ara ja saps on vas, és raro com abans que entrés i a veure què tal. No, ara ja saps on vas. Però sí que és veritat que t'encontres alguna sorpresa. Jo he encontrat gent, i me fa molta il·lusió, gent molt major que diria, mi primer menú degustació. I jo, oh! I això és realment el que volia. I també ajuda el moment paella, que és que la neta porta l'àvia perquè fan paelles en casa i l'àvia porta la neta perquè també, no? I unifica molt, entonces les dos fem unes tapetes divertides que interessants i acabem en un bon arrosset. I jo crec que és una fórmula molt xula.
Ara ens en parlaves, eh? Plats que es fan al cruix, per exemple, xurros de peix amb escuma d'allioli, croquetes d'ànec pequín, seitó amb vinagre i romesco, però, sens dubte, el que deies, el plat estrella del cruix és l'arròs.
Sí, sí, estem en aquest moment de compartir. Jo crec que qui va a dinar o a sopar un arrosset amb algú és com qui se fa una botella de vi, que acaba sent més amic, el rascar ahí de la paella, el socarrat i tal. Unifica. Fa família, fa amistat i era el que volia transmitir.
Clar, ho dèiem abans, que el Miquel és de Castelló. Què vols? Quin arròs vols que faci? Què cal fer per fer un bon arròs?
Per a fer un bon arròs, jo crec que és molt important la quantitat de greix, el brou i la matèria prima, que sigui una bona matèria prima i un bon producte. Cada tipus de varietat d'arròs s'utilitzarà per a un arròs, però un arròs en paella, que és del que estem parlant, les varietats bomba, sènia o bahia, absorbeixen molt el caldo per a deixar-lo en este punt sec i poder fer un bon socarrat.
Tu que vens de Castelló, a Barcelona sabem fer bones paelles o no?
En Barcelona ciutat m'està costant encontrar...
Pots dir jo, que no, eh? Tranquilitat absoluta.
Bueno, jo crec que en moltes ocasions és com tirar una moneda a l'aire. Vas, te gastes una pasta i si sale cara bien i si sale cruz, complicado. Nosaltres intentem mantindre un nivell estàndard i que la moneda caiga sempre de la mateixa cara, en la medida de lo possible. També tenim fallos que fem molt xarrosos i estem ahí.
Dèiem, el 2017 obrien les portes, ja són 5 anys de vida del cruix. Quin balanç en fas d'aquests 5 anys?
Bueno, han passat moltes coses, molta gent, equip guapíssim que ha estat, que està, que se n'ha anat, que ha tornat, que moltes vivències. La gent, entrevistes, tal, no sé què. No m'ho esperava, tampoc era la meva intenció, que volia guanyar-me la vida normal sense sortir en els mitjans de comunicació i fer això, apropar-me a la gent de la manera que sabia, que era cuinant.
Dèiem a l'inici de la xerrada amb Miquel Pardo que en el seu 20è aniversari la revista Cuina et va triar com un dels 20 xefs del futur que seran els que rellevin el talent actual. T'hi veus com una dels grans xefs del futur de la gastronomia?
No. M'hi veig cuinant, seguint cuinant, fent més arrossos cada dia. Estan ahí, però no busque... més que divertir-me i fer feliç a la gent. No.
Abans ho comentàvem una mica, La cuina és un art infinit? Jo pregunto perquè, clar, un quan veu el que feia Ferran Adrià deia, això és impossible. Fins aquí hem arribat al món de la cuina. Un veu el que fan el Roca ara i diu, ostres, doncs, bueno, en major o menor mesura, va per gustos això, et pot agradar, menys, però Déu-n'hi-do el que fan. Arribes tu... Anem al restaurant, al cruix, i pensem, hòstia, doncs sí, és superable. Això és infinit?
Jo crec que sí, o no sé si infinit, però no conec a ningú que se ho hagi acabat. Vull dir que encara no conec a ningú que s'ha passat el xoc. Penseu que Ferran Adrià encara està escrivint, aprenent i ensenyant i fent uns llibres espectaculars que ens està regalant a tot. Que se va quedar ahí per sempre.
El Cruix, hi podeu anar al carrer Entença número 57 de Barcelona, al bell mig de l'Eixample, us ho dèiem, hi trobareu una quantitat de plats brutals. Dos menús degustació, oi?
Sí.
Dos menús degustació i, a més, acabareu amb un arrosset, amb una paella que val molt i molt la pena. Li deia avui a Miquel si ens podia portar alguna recepta i l'has portat.
Sí, Sí, he preparat una recepta molt, molt clàssica, sí? del restaurant que porten nosaltres quasi des del principi i que se pot fer en casa.
Doncs va, som-hi.
Sí, ja.
Què és el que necessitem per aquesta recepta, per exemple?
Molt,
va.
Molt fàcil. Val? És un hummus de remolatxa.
Mm-hmm.
Lo que necessitarem serà unes quatre remolatxes, vale, que rostirem, 220 grams de cigrons, que pot ser un potet cuit per a oblidar-se de problemes, 90 grams d'oli d'oliva, 9 grams de salsa de soia, 14 grams de vinagre de Jerez, una mica de julivert, una mica de romaní, pebre negre, comí en pols i sal.
Com ho fem, això?
Val, la idea és rostir la remolatxa al forn sobre 170 graus, una hora i mitja o dues hores, depèn de lo grosses que siguen, quan li clavem la puntilla i estiga blaneta, va cap a dins. I després mesclar tots els demés ingredients en un got americà, val, i triturar. Triturar aquesta textura de hummus, afegint l'oli d'oliva al final, intentant emulsionar una mica que li doni més volum. Val? Després, a l'hora d'emplatar, nosaltres el que fem és una pasta de trufa,
uh-huh,
que porta oliva negra, porta xampinyons, que la fiquem a sobre, fiquem uns bolets japonesos que es poden menjar crus, que són molt, wow, petits, que és el shimeji i el enoki, i el sopletegem una mica abans de sortir. L'acompanyem de papadum, que és un pa indi, amb una mica de comí, és un pa a base de llentilla, amb una mica de comí que queda cruixent i li dona, pues, el rotllet que falta pa dipejar.
Escolta, Miquel, que jo me'n vaig ara a les 6, quan acabem el programa, me'n vaig a comprar i aquesta nit ho provo, això. Miquel Pardo, xef del restaurant El Cruix de Barcelona, al carrer Entença 57. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies per l'oportunitat.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Divuit minuts que passa de les 5 de la tarda. Se'm trenca la veu. Sergi León.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Has escoltat això que hem deixat sonar?
Hombre, músico. Un temazo.
Temazo, eh?
Home.
Dels últims temps, també?
Home, jo vaig anar al concert l'any passat i, de fet, vaig portar-me alguna crítica des d'aquest programa. Però no entenc perquè és un temazo. Ignorància.
Y en sus sueños dibujó gaviotas.
Ai, gaviotas. Què ens portes avui, Sergi?
Bueno, què us porto? Us porto aquestes notícies, per mi, poc interessants, o que fa mandra llegir, no? per dir-ho d'una manera sincera.
És que li heu de veure la cara, eh? Ja ho fa amb desgana. Ja ho fa amb desgana.
No, és que, clar, busco notícies poc interessants, llavors. És que no
clar,
és...
Agradable no és.
Però anem a veure. És, aquesta és un remake, realment, perquè és una notícia que va sortir perquè intenten que continuï sent notícia. I t'explico, és... Aquest dimarts, La Vanguardia diu... La NASA retira el cohete de la missió a la Luna de la torre de lanzamiento. A veure, aquest cohet ja porta dos endarreriments. Ara... El tornen a endarrerir per les tempestes i tot això, que els huracans sí. Aquests que ara tenen allà a Florida.
És l'últim, que és superperillós, l'últim.
Sí. És, bueno, cada any ho passen molt malament, per dir-ho així. Llavors, tercer endarreriment. O sigui, tu creus... O sigui, hi ha algú que ja no interessava perquè ja hem arribat a la Lluna. O sigui, tu creus que a algú li interessa el tercer endarreriment? Si la gent... Ja no sabia ni que estava aquest coet. En sèrio. Jo l'he mirat i dic, però encara no l'han llançat. Llavors, clar, per mi això és una notícia poc interessant o que realment o ets amic del redactor o no te deixeixes.
Saps a qui li sembla una notícia optimista?
Optimista?
Sí, optimista.
Optimista, un tercer endarreriment?
Sí.
A veure, aquí.
A la gent que intenta agafar Rodalies cada dia. Li sembla una notícia optimista aquesta. Home, diu, no sóc l'únic, saps?
Clar. Consuelo de... deixem-ho aquí,
Consuelo d'usuaris. A tu et sembla poc interessant, Núria, o no?
Sí, no, i penso com en Sergi. Al final, ell és un home resolutiu. Quan funcioni, quan s'enlairi, que ens ho expliquin. Escolta, no cal publicar.
Mentrestant que no ho diguin.
Exacte.
A veure, ja portem això, sembla un serial... Sí. Temporada 2. No? En sèrio. I explica, l'han aparcado en... no sé, una nave, no sé què. A mi què m'importa on l'han aparcat? Jo, a casa meva no està, això està clar. No hi cap.
Va, segona.
Aprovat.
M'ha aprovat?
Sí.
La Núria avui
què
està...
Què més vols? Està benevolent avui, perquè és divendres.
Ara no tant, que sospito que aquesta notícia amb ella li interessarà.
Sí?
Perquè és així... No vaig més enllà,
Va.
O sigui, la notícia diu... La nova Tamara Falcó.
Home...
La imagen del empoderamiento para dar portazo a Íñigo Nieva. La imagen del empoderamiento... Tamara Falcó.
Para dar portazo aquí, es que no los conecto.
Al seu exnovio.
Bueno, a ver... O sigui, diuen que és imatge de l'empoderamiento femenino perquè, efectivament, s'ha tret de sobre aquest pollastre, que això és una bona notícia.
Sí. És un pollastre, ella?
Sí, home, a fer coses. Sí? A fer coses que no tenia que fer. Vale. I, bueno, ja... Però, a veure, que Tamara Falcó estigui a sobre aquest personatge, sí. O sigui, té mèrit, bueno, relatiu, no? Perquè hi ha dones que es treuen de sobre un pollastre en situacions molt més meritòries que la Tamara Falcó, i ara resulta que ja és la imatge de l'empoderamiento. I per això jo la catalogo com a notícia que fa mandra, notícia que és poc interessant perquè no és veritat.
Mandra directament,
Sí, veus?
Núria, què hem de dir?
No, estic d'acord amb tu, Sergi.
Sí?
O sigui, a mi la notícia en si m'interessa, val? El que no m'agrada és la manera en la que s'ha redactat el titular. Però... T'has llegit la notícia o no t'has llegit la notícia?
Mai me les llegeixo, perquè són poc interessants.
Si li fa mandra el titular, què vols que es llegeixi?
Bueno, mig, no t'acabo de provar. És a dir, per mi si és interessant la manera en la que s'ha redactat, no, el titular. Però sí que crec que, que potser imatge... Com ho diu el titular? Com ho diu això?
A veure...
Imagen del empoderamiento.
Tamara Falcó, la imagen del empoderamiento.
Clar, no tant, vull dir, és a dir...
A veure, aquesta ve que...
Passa cada dia que hi ha parelles que trenquen, hi ha infidelitats, és una cosa que...
I no surt als diaris,
I no surt als diaris, i en situacions molt més greus. Llavors, tant com imatge no, però, jo sí que me la llegiria bé.
Està explicant aquí que és un pas de persona molt valenta i tal, i home, hi ha gent que ho fa amb hipoteques, amb nens, en situacions molt més complexes, i aquesta privilegiada, que el seu problema és si li falta tripulació al seu iot de 18 metres, pues la veritat és que no. 18 metres, que em sembla que m'he quedat curt. No?
D'eslora.
Sí, podríem aprovar.
Sí?
Clar.
Va, tenim més o no?
És molt bona, la Núria, La veritat és que...
Sí, no t'acostumis, Sergi?
No, perquè és que sempre...
Porta una quantitat de fulls, sempre?
Sí, no ho entenc, per no llegir-les. Però...
No, sí que...
Queda sense tinta, més a més.
No, però dura,
Ah, sí?
Porta 3 mesos acabant-se la tinta. Jo no ho canvio perquè dic... Ostres, home, a part, estem fotuts amb la inflació i tal. Escolta, a veure aquí...
La tinta i l'impressora és cara,
És caríssim.
Sí, és molt cara.
Dia i hem d'entrar en aquest debat, perquè...
No.
Va a preu de barril de Brent.
Per això ho vaig allargant. Escolta, això tira... No té color, ja les fotos... No es pot veure el que hi ha, però la lletra encara es pot llegir. La tercera notícia que porto, atenció, A veure, si per vosaltres això és notícia. O sigui, jo ho he llegit i he pensat, això, notícia? Diu, la pandèmia de la Covid ha canviat nostra personalitat.
Sí.
O sigui, anem a veure.
Pregunto, eh? Sí?
Això és una obvietat. Tothom sap que ens ha canviat el caràcter. La notícia o l'article interessant hauria de ser ¿por qué ha cambiado la pandemia nuestra personalidad? Perquè estan allà mitja hora explicant, perquè aquest sí que me l'he llegit una miqueta, sí, de que nos ha afectado mucho, no sé què, però bueno, on tindrien que anar és ¿por qué nos ha afectado? Perquè, escolta, llegir algo que tu ja saps, oye, ¿por qué sale el sol?
No, és que Sergi León no ens porta les notícies menys interessants, ens està donant una masterclass de com s'han de fer titulars.
Sí, 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 sí. Sí,
molt
sí,
bé,
sí.
estic d'acord amb algunes coses.
Has dit masterclass?
Sí.
Sí. Periodismo.
Ah. Periodismo del bueno.
Ens està explicant com redactar uns titulars.
No, com redactar un titular perquè resulti interessant, perquè
i realment... I atractiu, no? Perquè tu diguis, perquè et, he de llegir aquesta notícia.
Et diu, tu ves un titular que diu, el sol sale por la mañana. Ja ho saps. Ja ho saps.
Sí, estàs comparant el sol sale por la mañana a... ¿nos ha afectado la pandemia?
No, es, a ver, porque es una obviedad. Sí, vamos a verlo de una otra manera. ¿Por qué el sol va cambiando su hora de salida dependiendo de la rotación?
Más allá, llavors, Sergi.
Va.
T'has llegit tota la notícia amb el titular i prou.
Bueno, era un exemple exagerat, però bueno, així com soc jo.
Notícia de portada.
Però bueno, escolta, aquestes són les meves notícies.
A veure, molt aprovat avui, no? 3 de 3.
Sí, em sembla bé.
Bueno, tindria una més. M'arrisco.
Avui tenim regalo? Bonus track.
Bonus track. El bonus track és la notícia... És, a veure si a vosaltres us resulta interessant, eh?
Va.
La inflació vuelve a bajar i cierra setembre en el 9%.
Si
la gent... Estem pillant per totes bandes, que ja no saps ni d'on ve.
Sí.
O sigui, tu creus que la gent llegeix aquest titular i espera que realment hagi baixat la inflació? O sigui, això és una milonga que s'han tret aquí, home. Per favor, si no arribem allà... El que passa és que han regalat el transport públic i han fet quatre nyapes per allà i ara diuen, no, ha bajat la inflació. Però si no...
Mentira!
Tu veus com està la llet, per favor.
Sergi León, gràcies.
Ja me'n vaig, ja, tranquil.
No, estava pensant. Has donat pas mai a publicitat o no? O ràdio?
No, això... No. Estic qualificat per això.
Sí, home, sí. Provem-ho. Tira milles.
Pues passa a Publi.
Així, ja està. Publi, amb desgana, eh?
Home, no, és interessant.
D'una manera interessant.
Sisplau, les millors...
Mira, tens càmera i tot. Tens càmera a la ràdio, tu mateix.
Amb vosaltres, la publicitat.
Ràdio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
L'entreteniment més matiner sona cada dia de 11:15 a 2 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El Magazín del Matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres amb Mercè Raga. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Dosi de cançons de Caravana. Amb Marc Pardo.
Va, pràcticament 20 minuts i arribem a les 6 de la tarda. Abans d'arribar-hi, però, avui amb Marc Pardo, que entrava amb una guitarra a l'estudi, i dic, mare de Déu, el que farà avui. Marc Pardo, bona tarda.
No, la liarem massa. Bona tarda, Joan.
Què hem de fer avui? De què ens parles?
Doncs mira, ja vam plantejar la setmana passada que intentaríem portar una temàtica relacionada amb el que ha passat durant la setmana.
Sí.
I, bueno, aquesta setmana tenim un escenari que està sortint a totes les teles i del qual no em ve de gust parlar. Així que he optat per l'altre, que tampoc em ve de gust parlar-ne massa, però...
Però dona, però bé, dona joc.
Donava joc, exacte. I, bueno, tenim com a possiblement nova primera ministra italiana...
Home,
a la Giorgia Meloni. I bueno,
no sé
ella...
No sé per què ho hem dit alegres. També
sí,
t'ho dic, eh? Giorgia Meloni!
No. Bueno, és un nom que té que musicalitat, com... no?
No hi ha noms italians que no tinguin musicalitat.
També és cert. També és cert. Doncs, bueno, dintre d'aquest tema, el que he volgut ha estat... Ella es considera una neofeixista.
Sí, sí, així, ho ha dit obertament.
Així ho ha dit obertament. Sí. Així que hem buscat una cançó, la cançó antifeixista per excel·lència, que és el...
També la Chao, eh?
Exacte.
M'agrada.
Exacte. Així que, bueno, anem a escoltar un petit fragment de la cançó.
Va, som-hi.
Stamattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
Un clàssic, eh?
Un clàssic, un clàssic. Aquesta cançó té els orígens amb el feixisme italià, la Segona Guerra Mundial. Aquesta versió que hem escoltat és una de les primeres enregistrades que hi ha, sí? de Giovanna da Fini. I bé, està datada en l'època dels 60, que és quan es comença a enregistrar aquesta cançó. Hi ha molta confusió sobre l'origen de la cançó. Uns diuen que és una cançó que ve del camp, però...
El món dels partisans, no deien?
Sí, o sigui, la cançó es popularitza amb els partisans a l'època del feixisme italià, si bé diuen que té el seu origen en una cançó de camp que cantaven, que és molt similar, i el Bella Ciao és com que la bellesa se'n va a l'hora de treballar al camp i tot això, però el seu origen realment no està gaire cert, així que tampoc insistirem massa. En la mateixa època que va sonar la versió que hem sentit,
sí.
En paral·lel sonava aquesta altra versió que també va ser enregistrada en aquells moments.
Una mattina mi son svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina...
Bueno, aquesta és d'aquelles veus italianes que sonen i no saps gairebé identificar.
Sí, és una veu italiana, no és un artista super reconegut. No és un artista super reconegut, però és un artista que es va exiliar a França i si t'hi fixes, la cançó tenia com un acordionet de fons.
Sí.
Que sonava molt a francès, no? A part que al principi es podia haver cantat Hit the road, Jack. Més enllà d'això...
Sí, és veritat, és veritat.
Més enllà d'això, és una cançó que està composada des de França, d'una persona que es va exiliar.
Sí.
I aleshores el que he volgut centrar-me una miqueta en aquesta sessió de la nostra secció...
Sí.
És una miqueta en com una cançó la podem agafar i la podem moure a diferents estils sent exactament la mateixa cançó.
M'agrada.
Aleshores, m'he portat la guitarra, com deies al principi.
Sí, senyor.
Perquè, bueno, vull explicar una miqueta com funciona això de la música, no? La música té com quatre grans qualitats del so,
sí.
Que vindria a ser l'altura, que és la nota que es toca, és a dir, jo puc tocar un mi, però el puc tocar aquí, el puc tocar aquí, o el puc tocar aquí,
i és
o el puc tocar aquí...
Val, i és la
i
mateixa nota.
Se li diu igual.
Val.
Són les altures diferents.
Val.
Tindria la durada, que és lo llarg o curt, que és una nota, o la velocitat amb la que va la cançó. Tindria la intensitat, que vindria a ser el fort i el fluix, i el timbre, que vindria a ser doncs, el instrument. És a dir,
val,
la meva veu no és la mateixa que la teva, encara que estiguem fent la mateixa nota. No? Aleshores, tot això s'ajunta, i si acabem juntant, ens surten els conceptes de ritme, que estaria molt relacionat amb la durada, i de melodia, que és la durada sumant-li l'altura, no? Sumant-li les notes. Aleshores, el Bella Ciao és simplement una melodia supersimple que fa així. Ui, que estic aquí a l'estudi.
Foli.
Es repeteix aquesta melodia que dura 10 segons fins a l'eternitat.
Val.
Aleshores,
és llarguíssima, eh? La gent només coneix les primeres estrofes, però Bella Ciao és llarguíssima.
No, la lletra és molt, molt llarga. Aleshores, Un cop ja tenim una melodia, que és el que l'acompanya, seria l'harmonia. L'harmonia què és? Doncs juntar diferents notes per acompanyar una cançó. Aleshores, aquí l'harmonia que podríem fer són tres acords, és molt simple, i podríem agafar i anar posant un acord i anar cantant. Una matina, mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una matina, mi son svegliato, e ho trovato l'invasor.
I això repetit?
I això repetit en bucle, amb moltes lletres diferents que ens expliquen una història, que ja seria el que, si tinguéssim aquí a Juan Luis Guerra, que vam parlar la setmana passada, doncs ens començaria a parlar de...
De coses estranyes.
Exacte.
De, com,
de,
com
de la
jo,
seva història, de com no t'envia les avispes per a salvar exacte. A los partisans.
Exacte.
Aleshores, ja tenim tots els components principals que té la música, aleshores el que he fet ha estat portar talls de diferents versions del Bella Ciao, que d'alguna manera ens mostren diferents estils. El primer tall que he portat és d'un grup que es diu Swingle Singers,
sí.
I que és un grup vocal que amb 8 veus diferents fan la cançó. Ens apropa més al concepte que tenim de música clàssica, que no seria clàssic com a tal.
Sì.
Anem a escoltar un petit fragment.
Stramattina mi son alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stramattina mi son alzato.
Piripipipip,
Piripipipip.
M'agrada molt.
Seria una versió, l'he escollit com a la primera de les versions, perquè seria com la part més neutra, no? Només utilitzem la veu, tot que hi havia veu fent harmonies, que és el que hem fet abans amb la guitarra, seria potser la versió més neutra. Però, i si agafem aquesta mateixa melodia i comencem a incorporar-hi instruments diferents, comencem a canviar-li el ritme, la velocitat pròpia de la cançó, i modifiquem diferents coses. Doncs, per exemple, la següent versió que escoltarem és la d'un grup que es diu Modena City Ramblers, que es va fer molt coneguda als anys 90, quan es va recuperar una miqueta la cançó degut a la situació a Itàlia. I bé, aquesta versió que escoltarem és molt propera al folk. Veurem com sonen instruments típics del folk, com poden ser la flauta o com pot ser el violí, i amb un ritme molt més accelerat i molt més ràpid.
Deies que era folk i un pèl punk també, eh?
Sí, bueno, és una mica mescla de les
però dues
coses.
Sí.
Al final hem d'entendre d'on surt el punk, que ja ho vam explicar el primer dia, i al final entra com a crítica davant de totes aquelles qüestions, i al final les cançons aquestes de guerra també són cançons crítiques amb la situació política que hi ha al país. Per tant, sí que és veritat que molts grups doncs agafen aquesta idea i ho exporten. La següent versió que he portat és d'un artista molt conegut, Manu Chao. No em sonarà gens a Manu Chao, perquè és un rigui tranquil·let, molt tranquil·let. Jo el Manu Chao me l'imagino sempre fent guayo,
exacte.
El que fa els seus concerts. I el rigui es tractaria...
Records a Manu Chao, eh?
Sí, records. Ens agrada molt, hem anat a molts concerts.
Teus. Sí.
El rigui seria el ritmet que estàvem fent al principi, però agafant només els contratemps. Seria com fer... Una matina sono alzato. Anem a veure com ho fa el propi Manu Chao.
Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Sí, és veritat que sona poc a Manu Chao, això, eh?
Sona poc, sona poc.
Això, i segurament que és veritat que el contratemps... És molt curiós d'escoltar.
És el que marca el rigui, és la base de la música rigui. I si aquest contratemps el fas al doble velocitat, és a dir, aquí estan fent... Doncs si el fas al doble velocitat, tens el que diríem ska.
Val.
I a l'ska, la melodia del Bella Ciao és una melodia que han utilitzat moltíssims grups.
Sí.
Hem portat només un petit exemple. Per exemple, hi ha una versió d'un grup espanyol que es diu Boicot, que és d'ska punk, que utilitzen aquesta versió. Hi ha una versió del grup Talco, que també utilitzen aquest estil de música. Jo he portat el grup Banda Bassotti, perquè és com un grup clàssic dintre del món italià i
molts
del món
alternatiu
italià. Sí, però aquí no utilitzen els vents. Per què? Perquè al ser una cançó popular busquen una miqueta el mateix que els Modena City Ramblers abans, acostar-se a la versió més tradicional. Aleshores, l'instrument que identificarem és un acordió. Ja veuràs, anem a sentir-ho.
La matina s'ha esmenyat. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato
M'agrada molt perquè és el que deies, que també té un cert contratemps, no? Però amb l'acordió seguint la melodia normal, diguem, més ràpida, però suavitza. I sembla contraproduent l'una amb l'altra, però no, sona bé.
Sí, exacte. L'acordió va fent notes llargues, mentre tota la resta va més accelerat. Inclús la guitarra al doble de temps, com dèiem, però tot i això li dona l'efecte aquest que busca una mica amb la cançó de que és una cançó popular, no? Uh-huh. I el súmum amb aquesta cançó de fer-la popular sí. L'ha fet l'artista serbo bosnià Goran Bregovic,
sí.
Que va agafar la cançó i la va convertir en una cançó de música balcànica, i si no fos perquè la lletra és en italià, diríem perfectament que podria ser un estàndard balcànic que toqués qualsevol grup de la zona. Anem a sentir com sona i ja veuràs.
Sí que sona balcànic, sí. Totalment. Sí. Totalment.
Tot ben matall, així, que sembla que estigui mig desafinat, però no.
Però no.
I
ja ens ho has d'explicar com es fa això, eh?
Sí, sí. Bueno, mira, algun dia portarem algú que ens expliqui com funciona la música balcànica.
Vinga.
Algú que en sàpiga més que ella. Com ja vam parlar la setmana passada, un dels components molt importants dintre la música és la lletra.
Sí.
I buscant versions del Bella Ciao, m'he trobat amb que és una cançó que s'ha utilitzat molt amb aquest caire reivindicatiu, però fins i tot molt més enllà de les fronteres d'Europa, que són per
proximitat.
Proximitat, sí, amb Itàlia tindríem la relació. Aleshores, per exemple, he vist que l'any 2006, que va haver-hi un cop d'estat a Tailàndia, que va suposar la dimissió del seu primer ministre, va haver-hi un grup de gent que es feien dir els camises vermelles, que s'identificaven amb aquell primer ministre i que, com a cançó de protesta, van fer una versió del Bella Ciao que sona així.
Se sembla quan nosaltres estem acostumats a mirar els dibuixos en català a TV3 o al Super 3, ara que està de moda perquè han canviat tot, i després escoltem la versió japonesa, una mica. És similar, sona estrany.
Vindria a ser una mica això. Algun dia, no sé si portar-ho, perquè és una cançó, però la Universitat de Massachusetts,
sí,
que sempre fa estudis, sempre que trobes algun estudi és la Universitat de Massachusetts.
Uns clàssics.
Va treure una sèrie de vídeos que parlen dels infarts, dels ictus, perdó, strokes, en anglès. I era per apropar-los a la població i realment ho van aconseguir perquè van fer versions molt properes a cadascú. És a dir, la versió en portuguès era una samba. I aleshores tota la població portuguesa se sentia més identificada. La cançó en castellà és llatina.
M'agrada.
I aleshores van agafar i realment escoltes la versió en tailandès o la versió en japonès de la cançó i dius, és que em sona a opening de sèrie de manga, saps?
Va, més talls.
Vinga, doncs, últimament s'ha fet viral una versió,
sí,
i quan dic últimament és molt recentment, perquè és davant de la mort de la Maxamini.
Home, l'hem posat aquí.
L'heu posada?
Sí.
Doncs potser no cal que la sentim.
No, podem.
Vinga,
sí,
sentim
tant,
un petit
tros. Sona així, va. En persa, la cantaven?
En persa.
Déu-n'hi-do.
Però el boom d'aquesta cançó, quan va arribar? Vinga, Joan.
El primer que m'ha arribat al cap són a l'acampada aquella que es va fer 2015, va ser allò, a Plaça Catalunya.
El 15M?
El 15M.
El gran boom de veritat, quan ha estat, Joan? Vinga, va, Netflix.
Perdre,
Anem a donar pistes.
M'estàs fent perdre. Home, com es diu? La Casa de Papel, sí. Clar, és veritat.
Amb La Casa de Papel.
És veritat.
Molt bé, doncs, arrel de l'èxit de La Casa de Papel i que ha posat la cançó en altres escenes, veiem com, per exemple, artistes com el DJ Steve Aoki, un dels DJs més reconeguts a nivell mundial, ha agafat i ha fet versions pròpies del Bella Ciao. Anem a sentir com sona.
Som-hi. Això és de tot, menys el Bella Ciao, eh? Ja em perdonareu.
Si pugem?
Bella Ciao sui generis.
Exacte. Un Bella Ciao de música electrònica. O, per exemple, la cantant, una de les cantants de reggaeton del moment, la Becky G,
sí,
ha fet la seva pròpia cançó del Bella Ciao, on va combinant el castellà, l'anglès i l'italià per arribar a tothom, però amb la seva única base de reggaeton. Anem a sentir.
Sembla més la reggaetonera que la...
Que la,
que l'electrònica, eh?
Home, sí, evidentment, evidentment. Sí, no serà per gust, tampoc, però evidentment. Doncs res, al final, una miqueta la idea que volia transmetre és aquesta de que, en funció de com agafem la cançó... Venia, t'ho he dit abans d'entrar, venia amb el cotxe i he vist que heu posat una cançó d'en Serrat,
sí,
que heu posat després una cançó d'en Perales i pensava,
sí,
ostres, Joan... Amb la de nits que hem fet d'imitar Serrat i Sabina...
Hem fet llargues tonteries.
Que no podríem fer un Bella Ciao, però potser ho deixem per una altra setmana.
I
no?
Jo ho faria per una altra setmana. Fixa't el que et dic.
Un homenatge a Serrat i Sabina ben
fet. Algun dia arribarà.
Algun dia arribarà.
Algun dia arribarà Marc Pardo i aquí presente, fent de Serrat i Sabina sense festa nocturna, diguem-ho així.
Serà difícil.
Serà difícil. Marc Pardo, gràcies, com sempre.
Moltes gràcies, Joan.
Així sona... Una de les versions que ens portava en Marc avui del Bella Ciao.
Una mañana me levantaba un Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al lindo sol. Oh, guerrillero, quiero ir contigo. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Oh, guerrillero, quiero ir contigo porque me siento a ti morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, bella, ciao.
Vinga, va, i nosaltres anem a Parc en la Caravana, que és divendres i es fa tard. De seguida us deixem en tota l'actualitat informativa, social i religiosa amb Ignasi Miranda i el seu Sense Distància. Van recordar-vos, però, que la propera setmana, el proper dilluns, ens hi tornem a posar, a partir de les 3 de la tarda i fins les 6. La setmana que ve jo no me la perdria, que tenim personatges de la talla de Nil Cardoner, l'actor que està fent Romeu i Julieta i la sèrie Alma... I també tindrem a Ricky Merino, d'Operación Triunfo de l'edició del 17, que ara farà Ghost, presentarà Ghost a Barcelona. Moltíssimes gràcies a l'equip de producció que m'ho estan dient tot des de la peixera, pobrets. Com deia, nosaltres ho deixem aquí. Bon cap de setmana a tothom. Va, que vagi molt bé.